Passem al punt número 4. Aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals i reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023 i següents. Tal com ens va demanar algun regidor, en aquest punt donarem una mica més de llibertat de temps, tot i així prego que controlem una mica el temps d'exposició de cadascú. Passo, senyora Carme Almirall, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el dictamen que avui portem a aprovació són les ordenances fiscals que cal tenir aprovades amb el temps necessari perquè comencin a tenir vigència l'1 de gener del 2023. Quan parlem d'ordenances fiscals, parlem d'aquelles que fan referència a impostos. En aquest cas, amb 5 conceptes: l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, l'impost de vehicles de tracció mecànica, les plusvàlues i l'ICIO, que és l'impost sobre la construcció. Aquest any les modificacions tenen una vessant tècnica de clarificació de procediments i una redacció més ajustada amb l'objectiu de facilitar a la ciutadania, doncs, per exemple, la tramitació d'una bonificació. Per una altra banda, també tenen una vessant de caire sostenible, de treballar per la sostenibilitat, en el sentit que volem promoure amb unes bonificacions que els explicarà després el company regidor de sostenibilitat, que volem promoure la instal·lació de sistemes d'autoconsum per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Però abans d'entrar a fer-los una explicació més detallada de les modificacions que compartiré amb el meu company, voldria posar en valor que estem congelant o mantenint el tipus impositiu de l'IBI. L'IBI és l'impost que afecta més a la ciutadania, com tots vostès saben. Però, per altra banda, també és l'impost que afecta més el volum d'ingressos del pressupost municipal. La pretensió d'aquest govern ha sigut mantenir un equilibri entre la necessitat d'ingressos que ens permetin mantenir tots els serveis, totes les prestacions, totes les obligacions que té encomanades aquest Ajuntament. Pensin vostès que l'IBI va suposar l'any passat el 35,4% dels ingressos municipals, o sigui, un terç del pressupost d'ingressos d'aquest Ajuntament, una mica més d'un terç, es recapta amb l'IBI. Però al mateix temps, aquest manteniment del tipus impositiu respon a la voluntat de no repercutir en la ciutadania una major pressió fiscal. Tot s'encareix. Pensin vostès que ara que estem treballant el pressupost de l'any vinent, tenim molt clar quin serà l'encariment de les despeses de llum dels equipaments municipals. Igual que a casa, tots hem notat que la llum és més cara, l'Ajuntament també tindrà un encariment de costos. També hi haurà un encariment de costos en totes les inversions que es facin. Però nosaltres, de moment, això no volem repercutir-ho en els sitgetans i les sitgetanes. Tenim un tipus d'impositiu relativament baix si el comparem amb la resta de municipis de la comarca, però el valor catastral dels nostres immobles és elevat. I, per tant, coneixedors d'aquest fet, és per això que hem decidit no augmentar la pressió fiscal donades les circumstàncies socials i econòmiques que es preveuen que vinguin en aquests propers mesos. Jo els hi explicaré les modificacions que hem pogut fer en les ordenances, tant en els impostos com en taxes i preus públics. Però, si de cas, podem començar per l'ordenança fiscal de l'IBI. Hi ha una part de l'ordenança fiscal de l'IBI en què parlem de l'aprofitament tèrmic o de l'energia provinent del sol, i si el senyor Xavier Roig és tan amable d'explicar-ho, els explicarà molt millor que jo mateixa.
Ara sí, gràcies. Amb el referent a la bonificació de l'IBI, sí que es fa un aclariment i una especificació dels diferents termes en l'espera de tenir la pròpia ordenança d'autoconsum, però sí que va en aquesta línia, doncs, a vivendes unifamiliars, plurifamiliars, per consum dels habitatges, per consum, diguem-li, de la comunitat, i el que sí que fem és això, clarificar per una banda i per l'altra a posar la limitació que tota bonificació de l'IBI cobrirà màxim un 30% del preu de la instal·lació, també per evitar abusos, que tots sabem que, feta la llei, feta la trampa, doncs aquí s'intenta limitar una mica, però ja dic, a desenvolupar en l'ordenança específica. I després hem fet, em sembla que tots els regidors ja ho tenen, a petició i bona recomanació del company Rafael Font, un aclariment, bueno, un afegit, perdó, en el punt 9.2.5, on s'hi afegeix que el certificat d'instal·lació només serà necessari per les instal·lacions de més de 10 kW. Això és per facilitar la majoria d'instal·lacions que són de menys de kW i amb el RAC, amb el Registre d'Autoconsum de Catalunya, ja registra tota la informació que necessitem per validar-ho.
Bé, amb el permís de la senyora alcaldessa, continuo amb les modificacions que hem introduït en aquestes ordenances fiscals, tornant a posar en valor que la més important és la congelació de l'IBI. Hi ha una part que vostès tenen la documentació, una documentació que s'inicia amb les sigles FIT, que vol dir fitxa, en el qual hem modificat els textos per tal d'ajustar-nos al text de l'organisme de gestió tributària. Són tot les cinc ordenances. En les cinc ordenances hi ha hagut ajustaments. En algun cas només era substituir la sigla tant per cent per la paraula tant per cent. En d'altres casos era modificar una coma. En d'altres casos hi havia actualitzacions, però totes responen a la voluntat de que les ordenances de l'Ajuntament de Sitges tinguin el text que proposa l'organisme de gestió tributària. Per altra banda, també a nivell general incorporem dos novetats. Una és que fixem l'import mínim per iniciar el constrenyiment d'un impagament. Per tant, posem un import mínim de 15 euros perquè si no la despesa que suposa iniciar el procediment és superior al guany obtingut. I d'altra banda també ampliem el contingut dels ajornaments i fraccionaments per facilitar aquestes peticions als ciutadans, als sitgetans i les sitgetanes. A més de la modificació que els he explicat al senyor Roig, també en l'ordenança de l'IBI deixem molt ben especificat la bonificació que poden tenir els que desenvolupen activitats econòmiques declarades d'interès general en el 95%. També en l'ordenança fiscal número 4 afegim un nou supòsit de qui no està subjecte a aquest impost, que és la plusvàlua, que és les persones orfes víctimes de violència de gènere. En l'ordenança fiscal número 5, i aquesta és una novetat que penso que era de justícia i ha estat proposada pel departament corresponent per urbanisme, de que no, quan es sol·licita una llicència d'obra, de construcció d'instal·lació o d'obra, normalment es feia la liquidació i es pagava abans de tenir la pròpia llicència. Entenem que això no és adequat i no s'avançaran els imports d'aquesta llicència, sinó que es farà la liquidació en el moment en què la llicència estigui concedida. Pel que fa a l'ordenança fiscal número 24, hem fet una correcció del text perquè ja en el seu moment l'organització, l'ORGT, ens va demanar un decret interpretatiu que era un tema sobre el concepte de meritament. L'ordenança 24 és la taxa per les entrades de vehicles, o sigui, el que tots anomenem els guals. I també hi ha una novetat que ens congratulem de poder-la incorporar perquè suposa que es comenci a fer realitat un projecte que des d'habitatge i des de drets socials fa molt de temps que treballen, que és incorporar la tarifa pel gravamen per a l'utilització dels habitatges d'inclusió social de l'Ajuntament de Sitges. Això vol dir que si podem posar una taxa, vol dir perquè tenim una previsió que aquests espais, aquests habitatges, puguin ser utilitzats amb brevetat. Puguin estar a disposició de les famílies que ho necessitin en brevetat. La taxa ha estat treballada pel Departament de Drets Socials, per tant han tingut en compte totes les realitats en les que es puguin trobar les famílies. I pel que fa a les ordenances, quedo a la seva disposició per qualsevol aclariment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Paraules dels grups? Senyor Rodríguez, primers no escrits. Senyor Rodríguez, senyor Rubí, Carme Gasulla. Ho dic perquè és el primer. Senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora Almirall, ja té clar el que votarem nosaltres o votarà aquest regidor, no? Perquè entenc que el tema de les ordenances ha d'haver-hi un debat, ha d'haver-hi unes propostes i vostè doncs, ens porta els deures fets. Cada fet, tinc la sensació i puc afirmar que tret de l'ordenança fiscal la número 28 que fa referència als habitatges d'inclusió social, la resta són petites modificacions sense, sota el meu parer, sense treballar massa les ordenances. Per altra banda, també, quan parlem de lo que és a buscar consensos amb les altres formacions polítiques o intentar que nosaltres hi puguem ser partíceps o fer-li arribar propostes, doncs penso que aquestes ordenances, per veient com han anat els anys anteriors, no ha estat el cas. No? Vostè avui eleven aquestes ordenances sense entenem nosaltres una prèvia negociació o simplement que els poguéssim fer arribar les nostres propostes, segurament de millores, que segurament haguéssim enriquit aquestes ordenances fiscals i vostè pues, el que ens fa és que ens convidarà evidentment a fer les al·legacions pertinents en temps i forma, però ja sap vostè que les al·legacions simplement han de fer referència al text íntegre sense una massa modificació del text, perquè si no ja no és una al·legació, és una proposta i les propostes s'han de fer abans de que avui s'aprovi el ple, que és el que entenem nosaltres. I ja està, no entrarem més a debat. Vostès han portat, ja torno a repetir, unes ordenances per mi molt poc treballades, perquè de les 5 o 6 coses que porten són correccions de redactat, la 24, torno a dir molt bé la 28, el tema de la solar, nosaltres tenim altres propostes i tal, i s'han ajustat a passar avui el tràmit i obligar-nos, que és el que farà aquest regidor, a votar en contra i fer al·legacions, o no per al procediment, però no ser l'àgil, perquè si vostès haguessin tingut una mica més de tarannà dialogant i d'intentar rebre propostes, segurament haguessin enriquit més el diòncesi i avui doncs, anar a buscar l'aprovació dels membres de l'oposició o fins i tot una abstenció. Però avui ens han convidat, com a mínim, aquest senyor a votar en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, vostès ens presenten unes ordenances fiscals pel 2023 sense cap capacitat de millora o sense possibilitat d'aportar propostes per part de la resta de grups. Manca absoluta de diàleg i de negociació, és el govern dels antiacords. No volen escoltar, no volen valorar propostes que puguin ser bones pel conjunt dels sitgetans, només es miren al melic i ara esperen que tots els grups que representem a una gran part de la ciutadania de Sitges els diguem que sí a tot com si fos un contracte d'adhesió. No fan municipalisme, no pensen en la gestió del dia a dia ni de la gent, de les empreses ni dels autònoms. I jo els hi pregunto, no hagués estat millor aprovar unes ordenances fiscals amb una àmplia majoria o fins i tot per unanimitat? Entrant ja directament en les ordenances, veiem tema de general de recaptació, es planteja qüestions d'àmbit formal, evidentment no hi ha res a dir. El tema de l'IBI, no toquen el tipus impositiu i per tant diuen que el congelen. Encara jo crec que amb els valors cadastrals que tenim o que tenen alguns terrenys, evidentment, o alguns immobles, és prou greu. No? Jo crec que com a mínim hauríem de tenir una mica de capacitat, no només de diàleg, sinó també de valorar situacions concretes en els diferents barris i de Sitges. Només fan referència a més a l'IBI i no toquen, com he dit, el tipus impositiu ni fan cap reducció ni bonificació al marge de l'esmentada que diuen de la bonificació concreta que en fan. No? En relació a l'ordenança 4, la plusvàlua, vostès estan molt bé el que plantegen, transmissions entre cònjuges a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en casos de nul·litat, separació, divorci, etc., liquidació del règim econòmic matrimonial, però fixin-se que s'obliden, per exemple, d'aquelles nul·litats, divorcis o separacions que es fan per via notarial. Això no ho porta. O, per exemple, quan hi ha fills menors, o en el cas parlo d'àmbit notarial, quan no hi ha fills menors o quan els fills són grans. O també s'obliden de les unions estables de parella, també quan liquiden un condomini o una dissolució de condomini de propietat o passar a mans de l'altre. Això s'obliden. Jo crec que amb una negociació segurament això hagués sortit, però com que vostès ens porten aquest contracte d'adhesió, és inviable. També ens parlen de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per entrar als vehicles a través de voreres, qüestions merament formals, taxes per a l'utilització d'instal·lacions municipals i davant el que he exposat valorem insuficient els canvis que proposen, però sí que veiem adaptacions normatives o actualitzacions normatives, però vostès han de fer la feina política i han d'intentar trobar els màxims consensos per, com a mínim, intentar trobar unes ordenances que agradin a tothom o a la majoria dels grups i, evidentment, de qui representem, no? Entenem que a hores d'ara nosaltres no ens podem posicionar favorablement a favor d'aquestes ordenances, vostès ens les posen damunt de la taula i evidentment ens intentaran passar el corró, que ho faran, però nosaltres evidentment estarem en contra del que ens proposen avui. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Gasulla, de Comuns Verds, endavant.
Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Jo l'he escoltat molt atentament, senyora Almirall, la seva introducció, que m'ha semblat molt interessant, però ja vostè mateix ha entrat en contradiccions i li diré per què. Aquest és el punt 4 de l'ordre del dia del ple. I vostè ha parlat de que no vol sotmetre els nostres convilatans a una pressió fiscal. El punt 5, curiosament, és una aprovació definitiva d'una modificació d'un increment de taxes de l'aigua del clavegueram que va en línia contrària al que vostè ha plantejat. I com aquestes, altres contradiccions que intentaré d'alguna manera explicar sota, evidentment, el nostre posicionament polític com no pot ser d'una altra manera. Ens trobem doncs, davant de la darrera proposta de modificacions d'ordenances reguladores dels tributs municipals, del seu mandat, i ens presenten doncs, un cop més, sense cap mena de participació, com han dit els companys, ja no dic dels grups polítics, dic participació ciutadana, la qual cosa és encara més greu. Sobretot perquè ja quan vam intentar doncs, fer veure no, que a la comissió informativa si, per què no havien comptat amb els grups polítics per fer alguna proposta, doncs es van dir que, bueno, que sí, podíem aportar alguna cosa, però només que no sigui IBIS, ICIO i tot el que va a les ordenances fiscals. Per tant, no valia ni la pena. En definitiva, doncs, vostès han tirat de majoria. Cosa que és legítima, li haig de dir. Però han passat de la resta del plenari i la veritat és que acabaran la legislatura sense haver fomentat cap mena de participació ciutadana, com deia abans, en el procés d'elaboració de les ordenances fiscals. Un dels expedients, dels dos expedients més importants que qualsevol govern municipal porta a ple. Per quarta vegada assalten el procediment legalment establert a l'article 130 de la llei 39/2015 de l'1 d'octubre de la obligatorietat de la consulta pública prèvia a audiència informativa en el procediment d'elaboració de la modificació de les ordenances fiscals que garanteix aquesta participació ciutadana. La nostra gent, vaja, que són els que haurien d'assumir la seva proposta en definitiva i fer altres aportacions. Ni un sol procés participatiu a les ordenances fiscals del seu govern en totes les legislatures, però tampoc en els pressupostos. Aquell govern integrat per fer-se defensors dels processos participatius, curiosament, no n'ha fet cap. Trist balanç, la veritat. Per sort, els queden 8 mesos de govern. A nosaltres ja d'entrada ens agradaria saber si faran el mateix a l'elaboració dels pressupostos 2023, si tiraran de majoria, si tiraran pel dret i portaran la seva proposta directament al ple sense cap mena de reunió prèvia amb els grups de l'oposició. Com també si aquest currículum el pensen portar en els seus respectius programes electorals, com senyal d'identitat política, aquesta participació ciutadana que ha brillat per su ausència a tota la legislatura. Vostès que creuen en el consens i en el diàleg, doncs efectivament no s'ha produït, a les proves me remito. La valoració de la proposta que porten a ple, doncs novament ens trobem amb un suma i sigui de les anteriors ordenances, perquè proposen modificacions eminentment tècniques i ajustades a la llei, res a dir, evidentment, però clar, portem esperant tota la legislatura una aposta valenta, decidida i socialment justa, que no es limiti al que hem anat veient en els 3 anys anteriors. Allò que la regidora deia el 2019, la primera proposta d'ordenances fiscals, de continuïtat, Doncs continuem igual, continuïtat i no tocant-ho massa. A més, en un moment on no es pot ser ni tebi ni neutral. No ens serveixen ni la continuïtat ni els ajustaments a les ordenances fiscals ni als pressupostos. Es tractava de plantejar grans transformacions des d'aquest dictamen per fer front de veritat a la crisi energètica, a la inflació que tenim a sobre. I ens preocupa i molt que no hagin entès quin context econòmic tenim i sobretot tindrem en els propers mesos. Un context econòmic que tindrà un fort impacte social, econòmic, energètic a les famílies. Vostès opten bàsicament per algun ajustament i per la continuïtat, és cert. I ens n'alegrem d'algunes de les propostes, també s'ha de dir. Nosaltres els vam fer arribar en anys anteriors, per exemple, bonificar a l'IBI en activitats declarades d'interès i utilitat municipal, i aquesta vegada l'incorporen, com també incorporen l'ordinança fiscal número 28 de la taxa per reutilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris, un nou punt relatiu a la utilització d'habitatges d'inclusió social amb barems i imports que són adequats i correctes. Però no oblidem que tot allò relatiu a les exempcions està regulat pel text refós de les lleis d'hisendes locals. No és una aportació d'aquest govern. Però, en canvi, segueixen sense mirar cap a una altra banda, segueixen mirant cap a una altra banda en lo relatiu als privilegis del conjunt de béns patrimonials escrits a l'Església o altres entitats vinculades on pot haver benefici lucratiu. Els hem demanat, des de fa temps, que facin una inspecció i relacionin aquestes entitats suposadament sense ànim de lucre i que obtenen beneficis lucratius, ja que en aquest supòsit saben perfectament que haurien de tributar, com tothom. I per als nostres grups és important saber quina quantitat de diners deixa de recaptar l'Ajuntament amb aquestes exempcions que són clarament un privilegi, especialment a Sitges. Tampoc tenim notícies de les dades de segregació per barris i per gènere de l'IBI. Una operació senzilla que es pot fer via padró, però sobretot via voluntat política i que oferiria una diagnosi més acurada de l'impacte de la bretxa salarial i social a les dones sitgetanes, per tal de proposar eines de suport i acompanyament fiscal, especialment, com deia abans, en el context actual de crisi econòmica i energètica. També presenten una nova proposta que compartim plenament, que és el que es refereix a que s'ajusta a la llei, que és l'ordenança fiscal 04 de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per tal d'adaptar aquesta ordenança a la llei orgànica 2/2022 de millora de protecció de persones orfes i víctimes de violència de gènere. El que diu la llei, ni més ni menys. També, malgrat que van presentar una documentació amb errades, valorem positivament les regularitzacions que recouen en la quota de l'impost de béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, clarificant el seu redactar, i per incentivar-ne l'ús d'energies renovables, tot i que nosaltres som més partidaris d'establir topalls d'ingressos per ingressos d'unitat familiar. En definitiva, és un pobre balanç, això sí, del que hauria de ser una política fiscal verda, sostenible del seu govern, tret d'alguns ajustaments, molts d'ells, com deia, marcats per la llei. Han treballat poquet políticament, ja li dic ara, perquè no hi ha una veritable proposta política. Els hem de dir una vegada més que els tributs municipals no són un instrument neutral i tècnic únicament, encara que vostès sembla que van en aquesta línia, deixant perdre tot el seu mandat per fer, com deia, una aposta valenta i decidida. Sort que poden disposar, això sí, de les modificacions normatives marcades per l'Estat que van en aquesta línia, però el seu marge en els tributs l'han deixat perdre. Vostès han optat per una política fiscal, com deia, de contenció, amb algunes aportacions puntuals, adients i marcades per la llei, però insuficients. Com deia, estem davant d'un context complicat, molt complicat, i la nostra gent ho està passant malament i ho passarà encara pitjor. No podem apostar de cap manera per contenir i ja està els impostos, o fins i tot, com el cas d'Andalusia i de Galícia directament, per suprimir-los, perquè aquest és el model que beneficia clarament les rendes més altes. Nosaltres el que volem és que quedi garantit l'accés dels serveis públics de moltes famílies i sobretot la supervivència d'aquests serveis, que per nosaltres més que mai han de blindar-se en moments complicats. I acabo. Nosaltres fem arribar propostes i els hi farem arribar perquè pensem que és important i és un exercici de responsabilitat, però es fa difícil d'entendre que més enllà de la pura aritmètica que els podrà donar el vot afirmatiu avui en aquesta sessió, doncs optin directament per prescindir de les aportacions de l'oposició. No és només una cosa que no considerem adient, és que em sembla que és un luxe en els temps que corren. Miri, nosaltres pensem que hem de buscar altres solucions. Ha empitjorat molt la situació de moltes famílies i n'hi hem de donar-hi resposta. Nosaltres creiem que renunciar a les aportacions, com deia, que fan els grups de l'oposició, és una errada que perjudica a tothom i no l'entenem. I encara menys ho entendrà la gent. I aquí el que es tracta és de sumar a tothom, no de guanyar simplement una votació. I per aquest motiu, evidentment, el nostre vot serà desfavorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rafael Font, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda a totes i a tots. Ens trobem davant de la proposta de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per l'exercici 2023, les darreres d'aquesta legislatura. D'entrada, ens va sobtar que davant d'un dels dictàmens més importants de l'any, juntament amb els pressupostos, que ni tan sols despengessin el telèfon per intentar dissimular que volien arribar a un mínim diàleg amb l'oposició. Vostès no tenen consciència política de la importància de les ordenances i del pressupost. Els criteris polítics no són tan sols efectius a curt termini. Cal fer més política a mig i llarg termini. Però si ens ha sobtat que ni tan sols truquessin, el que també hem trobat a faltar en els 9 mesos que portem de l'any han sigut les reunions per al seguiment del pressupost. Un pressupost que, no sé si recorden, varen pactar una sèrie de partides perquè tinguessin la nostra abstenció. Ara bé, la sorpresa majúscula l'hem tingut quan hem llegit la memòria d'alcaldia. Els hi llegeixo textualment el primer paràgraf. És voluntat d'aquest Ajuntament millorar de forma contínua la gestió dels ingressos municipals i fer les adaptacions i canvis necessaris en tot moment per tal d'adequar les ordenances fiscals vigents a la canviant realitat econòmica i social. Li dono la raó en que la realitat econòmica i social és molt canviant i que canviarà amb el que ens ve a sobre. Però, senyors del govern, quins canvis significatius fan en aquestes ordenances fiscals per dir que s'adapten a la realitat canviant? Si màgicament el que fan és canviar el redactat d'alguns punts per adaptar-lo al que els exigeix l'organisme de gestió tributària. O hem d'interpretar que això dels canvis necessaris en tot moment voldrà dir una improvisació constant, encara més gran de la que ja ens tenen acostumats? Miri, el tema de l'IBI, evidentment, vostès mantenen tipus, aquest any no hi haurà increment del valor catastral, per tant, poden dir que els ciutadans de Sitges pagaran doncs, el mateix que l'any que aquest any. Però la recaptació sí que pujarà, perquè no ens podem oblidar del desenvolupament de la plana. És que vostès això, quan no els interessa, sembla que diguin, oi, pobrets, mantindrem el mateix pressupost, tindrem els mateixos ingressos. Home, no. Això no està valorat aquí. Després, ara fan escarafalls del tema de l'aprofitament solar, ja sigui tèrmic o elèctric. Perdonin, això a les ordenances fiscals del 2022, les que vam aprovar just fa un any, doncs això ja hi era. Han fet unes adaptacions, han regulat quins documents es tenien que presentar, que ens sembla perfectament, ens sembla molt bé, i han posat un topall perquè la gent no pugui fer la trampa. Però la bonificació de l'IBI del 50% durant 5 anys, això ja hi era. No ens venguin ara a sopars de duro amb aquestes ordenances. Senyora Almirall, abans ha dit que vostè era política com el senyor Manuel Rodríguez. M'ha semblat aquí que feia de tècnica totalment quan parlava del constrenyiment, que si els 15 euros de límit, de no sé què, de si el topall... Escolti, això són coses minúcies tècniques. Els polítics hem de fer política. El tema de l'ICIO. Ens sembla molt bé que no es cobri l'ICIO fins que es concedeixi la llicència. Fantàstic. Els afectats estaran molt contents. Però vol dir que aquest és el problema? O el problema és que les llicències triguen Déu i ajuda en concedir-se? Perquè si les llicències es concedissin en un temps raonable, això no tindria cap sentit. I aquí ho deixo. O sigui, estem tapant un forat, però perquè el problema és un altre. Senyor Almirall, ja li vam dir l'any passat, en un dia com avui, i com que vostè no ha canviat ni una coma, nosaltres avui li hem de tornar a dir. Som dels municipis de Catalunya amb una pressió fiscal més elevada. Els impostos directes, el que surt de la butxaca de sitgetanes i sitgetans, representa el 56% del pressupost municipal. La mitjana catalana està al 40%. En canvi, en el capítol 4, transferències corrents, perquè m'entengui tothom, les subvencions que rebem, no les que parlàvem abans, ara són les que ingressem. estem a un 25%, quan la mitjana catalana està al 35%. I això saben què vol dir? Que s'ha de treballar més, que s'ha de treure recursos de sota les pedres per fer més fàcil, perquè el més fàcil és fer pagar als ciutadans el que no són capaços de treure d'altres administracions. Mirin, sincerament creiem que s'acosta un any difícil, molt complicat econòmicament. Políticament, vostès podien haver decidit diferents coses. Segurament hi hauria grups d'aquest govern que s'inclinarien per apujar impostos encara més, per poder ajudar els ajuts, per poder augmentar els ajuts quan realment siguin més necessaris. D'altres, estem convençuts que apostarien més per rebaixar-los, per fer la feina més fàcil a uns sectors productius que creessin oportunitats a les sitgetanes i sitgetans. Però vostès què fan? Res. Em fan pensar amb el senyor M. Rajoy. I la veritat, no sabem a què és deguda aquesta inacció. No volem fer públic, no volen fer públic les desavinences internes en un any electoral o bé ni s'ho han parlat. La desídia de no fer la feina, el deixar fer i que la cadira ja els hi va bé? Per tot això, com vostès comprendran, si vostès no modifiquen res sobre el que varen fer l'any anterior, nosaltres tampoc ho farem. O sigui que el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Almirall, per respondre.
Sí, moltíssimes gràcies. D'entrada faré una resposta conjunta i els respondré també a vostès. Començaria pel senyor Rafael Font, ja que ha sigut l'últim. Dir-li que els ingressos que vindran de l'IBI de la Plana van acompanyats de les despeses dels serveis que haurem de prestar. O sigui, un pressupost és un equilibri entre ingressos i despeses. Dir-li que no hem fet una actuació política o que només he parlat de tècnica quan el que he posat més en valor, que veig que vostès potser pels interessos de cadascú no posen en valor, que és que mantenim el tipus impositiu, anava a dir el tipus d'interès, però hi he pensat a temps perquè vostè no em corregís. Penso que això és una decisió política important. Perquè no... Ho tornaré a repetir. Els ingressos de l'IBI són el 34% dels ingressos d'aquest municipi. I hem de garantir la qualitat de la prestació de serveis garantint que tindrem un pressupost amb els ingressos necessaris, que moltes gràcies per la seva aportació, per les seves importants aportacions a nivell de subvencions i a nivell de tants percents. També li he de dir que som un dels municipis que, si fem números, tenim l'índex més alt d'import en prestació de serveis. Vull dir, clar, si ho diem, ho diem tot, tots tenim. Però penso que dir-me que no faig una valoració política quan amb el tema més important que vostès no li han donat importància perquè no es modifica, d'acord, no es modifica, però que no modifiquem l'IBI és un posicionament polític important, consensuat amb tot el govern municipal. Perquè per evitar dubtes i susceptibilitats. Dir-li a la senyora Gasulla, que li repetiré les vegades que faci falta, vostè parla de la consulta pública com una obligació. Pot ser una obligació moral, pot ser una obligació política, però no és preceptiva, només per deixar-ho clar. I per donar resposta, també li vull agrair les seves valoracions positives i també li vull agrair les aportacions que ens ha fet en aquest moment. També dir-los que ara el que els hi diré, ja tinc la resposta que em donaran, perquè em diran que sóc jo la responsable de convocar-los a les reunions i que parlem i que negociem. És cert, jo admeto aquesta responsabilitat, però si vostès representen a gairebé la meitat de la ciutadania de Sitges, potser també podrien ser una miqueta proactius, i si tenien alguna proposta superinteressant, al meu despatx i al meu telèfon, igual que jo vaig, vostès venen. Assumeixo la responsabilitat de no haver-los convocat, però la proactivitat de si tenen una resposta que consideren que aniria en benefici de la població vulnerable, que aniria en benefici de la ciutadania de Sitges, doncs no utilitzin el que jo no els he convocat per justificar el seu vot negatiu a aquestes ordenances i siguin proactius, i igual que jo no els he anat a trobar a vostès. I assumeixo la responsabilitat de no haver-los anat a trobar. Vostès assumeixen la responsabilitat que em podien haver vingut a trobar a mi perquè la seva proposta anava en benefici de Sitges.
Moltes gràcies. Passem al segon torn de paraules. Intentem ara sí ajustar-nos als temps. Ara posat... no s'ha passat ningú massa, però els 3 minuts. Senyor Rubí, entenc que no. Senyor Rodríguez, endavant.
Només una apreciació, senyora Almirall, en principi, a veure, la responsabilitat és seva, és a dir, vostè és la regidora d'aquest àmbit i evidentment nosaltres no sabíem quan tenien la intenció de portar a aprovació les ordenances fiscals de l'any 2023. És vostè qui té l'obligació d'aixecar el telèfon i trucar a cadascun dels grups si té la intenció, evidentment, de que la resta de grups poguéssim aportar en aquestes ordenances. Però és que no tenen, són evidentment el govern dels antiacords, no fan municipalisme, només ja tenen una majoria assegurada i vostès doncs, passen al corró i ho saben clar i tenen claríssim que evidentment no necessiten cap proposta per part de l'oposició perquè evidentment volen dir que les ordenances només són seves, són d'aquest govern. Per tant, no diguin que nosaltres no hem estat ni capaços ni disposats a negociar, perquè evidentment sí que estaven disposats a negociar, a aportar i a sumar en aquestes ordenances. A més, parlem d'unes ordenances en una situació econòmica molt complexa. Parlem que, a més, la situació econòmica de moltes famílies arreu d'Espanya serà molt complicada. Avui deien al diari més de 350.000 persones ho patiran molt per el tema de la pujada de tipus d'interès i evidentment l'IBI també suma en aquesta pujada i nosaltres creiem que es podia haver fet molt més, no? Però vostès estan molt còmodes amb la seva cadira i com he dit, són el govern dels antiacords. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Endavant.
Senyora Almirall, l'any passat més o menys va passar el mateix i jo li vaig fer al meu grup, li va fer arribar, tot i així, li va fer arribar tot un seguit de propostes de les quals no vam tenir resposta. Per tant, això que diu vostè que el seu despatx està obert, doncs l'any passat també està obert, li vam fer arribar i li tornarem a fer arribar. El que passa és que vostès no és simplement trobar-nos o no, és escoltar i incorporar aquestes propostes que poden ser interessants. En relació amb el que ha dit de l'obligatorietat de la consulta pública prèvia, de consulta ciutadana pública prèvia, té raó que no és obligatori, en canvi molts ajuntaments, tot i no ser obligatori, alguns d'ells governats per Esquerra Republicana, ho fan. El que no sigui obligatori no vol dir que no sigui necessari. Per tant, jo ja li he fet abans la reflexió, vostès que parlen de participació ciutadana ni una vegada han convocat això, com tampoc han convocat la comissió de seguiment de les ordenances fiscals que li van proposar el 2019, etcètera, etcètera, etcètera. Abans li deia el tema de les contradiccions. Miri, la situació que tenim, com deia abans, és molt greu. Tenim un encariment molt, molt important i cada vegada pitjor dels preus de l'energia en general, que significa una despesa enorme, cada vegada més gran per a les finances locals. Hi ha dues opcions, o es retallen serveis o s'apugen impostos. I clar, són mesures molt dràstiques i no són les millors solucions. El que cal plantejar, i aquest és el nostre posicionament, és obtenir energia de manera que es pugui finançar d'una manera més sostenible. I sobretot hem de fer passes en aquest sentit, obtenir energia com a font de finançament i com s'ha de distribuir. Estem consumint energies fòssils, que són limitades, cada vegada més escasses i més cares. Hem de donar un pas de veritat, convençut, cap a la transició energètica. Quan més cara sigui l'energia, més beneficis obtindran les empreses concessionàries. No és només queixar-nos, hem de crear, incentivar aquesta creació de comunitats energètiques locals, que és un model molt interessant i la normativa que bé, a més, ens facilita precisament accedir-hi, com també instaurar aïllaments als edificis. Les ordenances fiscals i el pressupost són l'eina. Vostès la tenen al davant i haurien de poder anar en aquesta línia. Accepten alguna pinzellada. Això no es presenta d'aquesta manera a la seva darrera proposta. Vostès en van anar fent i per la qual cosa pensem que és una autèntica pena perquè se'ls acaba el mandat, se'ls acaben les oportunitats i han perdut la gran oportunitat de fer polítiques fiscals i veritablement transformadores a la línia del que és la política verda, no? L'ecologia. I en tot cas, senyor Almirall, jo lamento molt aquest posicionament contrari perquè crec que és un moment precisament de buscar consensos. I com deia, ella, per acabar, jo li puc fer arribar una altra vegada les nostres propostes, ja sé que no m'escoltarà, però és que en definitiva aquí no es tracta el que deia, no? D'obrir o tancar portes, sinó simplement d'aportar allò que creiem interessant per tothom, no només per aquest govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Font, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, senyora Almirall, m'agradaria que m'expliqués això dels nostres interessos ben bé a què es refereix, perquè a vegades, segons quines insinuacions, penso que no s'han desrebut. Els nostres interessos són els interessos de tots els sitjatanes i tots els sitjatans. Tingui-ho clar. Per altra banda, penso que amb el tema de la fotovoltaica, de l'aprofitament de l'energia solar i tal, bueno, que estem tot això posant molt de rellevància, penso que val la pena que s'hagués anat un pas més enllà. Ja sé que el regidor Roig doncs, em comenta doncs, que hi haurà una nova ordenança per tot aquest tema, però aquí penso que ja estem fent tard. O sigui, crec que s'ha d'anar per el tema de les comunitats energètiques, s'ha d'anar per l'ús compartit d'aquestes instal·lacions solars. Aquí hem d'avançar molt més i estem fent tard, estem fent tard. Aquest cap de setmana al Penedès hi ha hagut una manifestació en contra de l'AMAT. No sé si vostès en són coneixedors o no, però ja els hi dic. La millor manera de no fer mats és que l'energia també sigui quilòmetre zero. Hem d'intentar que l'energia es produeixi allà on es consumeix al màxim possible. Al màxim possible. I això penso que també està a les nostres mans de poder incentivar aquestes instal·lacions, de poder potenciar aquestes comunitats energètiques perquè doncs, això sigui una realitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Almirall, endavant per respondre.
Sí, gràcies senyora alcaldessa. Reitero la regidora Carme Gasulla el meu agraïment per les aportacions que vostè pugui fer. En la mesura en què en puguem parlar. I per altra banda, només un petit aclariment, perquè no m'agraden gens ni mica els mals entesos i no voldria que aquí n'hi hagués un. Quan m'he referit a interessos, no em referia a interessos i estratègies polítiques. En cap moment he tingut cap altre pensament de cap altre tipus d'interès. Les nostres manifestacions al ple moltes vegades responen a una estratègia política. Era això, Vull dir, si hi ha hagut qualsevol altra interpretació, no era aquesta la voluntat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almirall. Doncs tanquem el torn de paraules. Només per tancar el torn de paraules, dic que el senyor Rafael Font ha fet el primer paràgraf de la memòria d'alcaldia i que jo l'agraeixo perquè tal com diu el que estem portant aquí és com gestionem els ingressos municipals, però jo li diria el segon paràgraf que penso que també és important perquè diu que la modificació de les ordenances fiscals, el que portem avui aquí, té per objecte que els ingressos que obté l'Ajuntament mitjançant impostos, taxes, preus públics puguin, sobretot, garantir la sostenibilitat dels serveis municipals que gaudim tots els ciutadans de Sitges. Per tant, estem, com heu dit tots vostès, estem en uns moments difícils, de moltes despeses, per tant, la feina nostra és aquest equilibri de no augmentar tampoc la despesa fiscal dels ciutadans, però també sostenir tota la despesa aquesta que tenim molt més alta ara amb els augments de llum, gas, totes les obres, tots els augments de material, no és fàcil. Ja els adverteixo ara que en el proper pressupost que es portarà en breu i que evidentment, com ha dit la regidora, estan les portes obertes per qualsevol aportació i qualsevol cosa que tinguin que dir, seran uns pressupostos molt complicats, molt difícils i a més uns pressupostos que afectaran en el proper govern. Per tant, tindrem uns anys molt complicats i ja s'està veient ara i per tant aquestes ordenances l'únic que intenten és mantenir sobretot aquest equilibri i no fer, és cert, com altres ajuntaments de tots els colors, que alguns han tingut ja que pujar taxes o impostos per mantenir totes aquestes fortes despeses que estan venint. Per tant, el que portem a aprovar avui aquí és aquesta modificació d'ordenances. Passem ara a l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2023 i següents. Vots a favor.
11.
Vots en contra.
9. Queda aprovat.